Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Móra d'Ebre.
D'obrir un nou espai aquí al Màgin de l'Hora Móra d'Ebre. Donem pas ja a les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa, benvinguda una setmana més.
Hola, bon dia.
I avui em comentaves abans que encetem una nova triologia aquí a la ràdio. Explica'ns una mica.
Sí, triologia perquè parlarem d'un model dintre del... Com estem en tema escoles i estem a cursos i una mica conèixer la psicologia... Dintre del model de l'anàlisi transaccional, que és un sistema de psicoteràpia individual i social també, dintre la psicologia humanística, que va ser proposat per un psiquiatre a mitats del segle passat, que es deia Eric Berne, dintre d'aquest model, d'aquesta psicoteràpia, hi ha un model que explica molt bé les relacions, les males relacions, diguem-ne, que és el triangle dramàtic, que també es coneix com el triangle dramàtic de Steve Carpman, perquè va ser el primer que d'alguna manera el va...
El que ho va descobrir, no?
Descobrir, o no va descobrir res, perquè és el que hi ha, però ho va posar en model, no? Ho va escriure, no? I és un model que a mi m'agrada molt, perquè en poques paraules, de manera senzilla, pot explicar moltes coses dintre de les relacions interpersonals. I com que és un triangle... I hi ha tres vèrtexs, no? Imagineu un triangle, imagineu-se l'invertit. Invertit vol dir la punta està baix.
A baix, vale? Molt bé.
Dalt tenim dos vèrtexs i un a baix. Aquest triangle té tres rols, és a dir, les persones ens manifestem de tres rols, per tant, els tres vèrtexs, que ho anirem explicant. Un és el rol de perseguidor, l'altre és el rol de salvador i l'altre, el de baix, és el de víctima. Un perseguidor necessita una víctima a qui perseguir i un salvador també necessita una víctima a qui salvar. Llavors, com que és molt interessant, he pensat que de fer una triologia en el sentit de que cada dia explicarem un d'aquests rols. I l'últim dia, o sigui, avui explicarem el perseguidor, el pròxim dia explicarem el de salvador, i l'últim dia explicarem el de víctima i com no entrar en aquestes dinàmiques, que és la idea. La idea és que
no actuï
de cap d'aquests rols i que me pugui expressar o relacionar d'una manera sana, d'una manera saludable,
llavors,
amb coherència.
Llavors cap dels tres és bo, no? Perquè m'imagino.
La idea d'avui és definir-lo perquè no ens identifiquem. Evidentment, puc pensar, jo actuo alguna vegada des d'aquest rol, la idea és millor que no. O si tenim a la vora, pot ser el cap, pot ser un company de feina, pot ser un amic, pot ser la parella, alguna persona que actuï principalment des del rol de perseguidor, però almenys reconeixeu i saber on estem, no? Llavors, moltes vegades ens han preguntat per què algunes relacions són sanes, són felices, són harmonioses, exemptes de tensió i de conflictes, i a vegades, d'altres... podem estar 5 minuts parlant amb una persona i acabem agotats.
Sí, no? Sí.
Amb el rotllo, no? I en canvi hi ha persones que podríem estar parlant hores i hores i hores i hores, i al contrari, sortim regenerats d'aquesta situació. O per què hi ha persones que hi trauen el millor de nosaltres i hi ha persones que treuen el pitjor de nosaltres. O perquè a vegades simplement repetim les mateixes discussions amb les mateixes persones. Tenim aquella sensació de dir, això ja ho he passat abans. No?
És com un cercle tancat.
Ja ho he passat abans. Tot això ho explica molt bé el triangle dramàtic de Steve Carpman, que ara començarem a parlar. No? Ens relacionem malament les persones perquè no sabem relacionar-nos d'una altra manera. És a dir, probablement per la història de cadascú hem après a relacionar-nos entrant en aquestes dinàmiques que ara veurem, perquè no sabem apropar-nos a la gent d'una manera sana, madura, des de la sinceritat, des de la valentia o la fortalesa que a vegades s'ha de tenir per expressar, per ser coherents del que penso. No m'adapto a tu perquè així no em rebutjaràs, sinó expressant el que sento, respectant-te a tu, puc tindre una relació sana, no? A vegades no ho sabem fer així, des de la franquesa, l'amor incondicional, el respecte mutu, i entrem en batalles campals, que són, per exemple, la dinàmica que ara parlarem, el triangle aquest, no? Tota interacció disfuncional se pot explicar per aquest model, i hem de pensar que si després d'una interacció, me refereixo a una comunicació, relació amb persones, em sento dolorida, enfadada, culpable, ressentida, avergonyida, confusa, incompresa, temerosa, manipulada, segur que m'han atrapat al triangle.
Estic dintre, no? Segur que m'han atrapat. Amb algun d'aquests rols.
Sí. Recordem, dos vèrtexs a dalt, perseguidor, salvador, i el de baix, la víctima. Anem a definir el vèrtex del perseguidor.
Què són? El programa d'avui dediquem al perseguidor.
Què són aquestes persones?
Doncs qui són, Rosa?
Pues, a veure si les identifiquem. Jo ara fico el prototipo del llibre, ¿vale? Però no tothom
té
per què tindre això, però podem conèixer algú o pensar que nosaltres a la millor podem seguir algun d'aquests característiques. Val? El perseguidor és una persona que sempre està pendent dels altres, però buscant sempre allò que és negatiu. És una persona que culpabilitza aquell maldit acusador, per culpa teva, avergonyeix a les altres persones, les desaprova, jutja, critica, insulta. Ell exerceix el poder perquè vol que els altres canviïn o se comportin segons els seus desitjos. Anem situant. Et fan creure, un perseguidor així et fa creure, que ell té la possessió de la veritat i que tu estàs equivocat. Són aquestes persones impositives. Fes el que jo te dic, i si no fas el que jo te dic, te dirà, i pensa que els altres pensen igual que jo. Pensen igual que jo, perquè arriba un moment que dius, bueno, doncs potser té raó, no?
Són aquesta veritat absoluta, no?
Són especialistes en fer-te dubtar de tot. I, a més, sort que estan ells allí per arreglar les coses que els altres fem malament. Exagero una mica, però aneu pensant, que n'hi ha. Els perseguidors són persones que se senten insegures, fràgils, intranquil·les, però precisament han après a no exterioritzar aquests sentiments, perquè això els fa vulnerables. I creuen que la vulnerabilitat és perillosa.
Clar.
Per tant, el que fan és tot el contrari, demostrar una imatge de fortalesa, una imatge de força, una imatge de que ells van bé, però en el fons és per amagar aquesta por, aquesta inseguretat, aquesta intranquil·litat que tenen. Probablement un perseguidor és una persona, quan actua molt així, és una persona que ella també ha patit abusos d'un altre perseguidor, probablement, o també ha tingut una persona que l'ha fet sentir així, per tant tenen una ràbia acumulada que pot explosar en qualsevol moment i en el moment més inoportú. Si per l'entorn tenim algun perseguidor així, arriba un moment que tu vens, t'estan tranquil·la i de repente t'emportes una bronca que no entens absolutament res. Estaves al moment menys inoportú. La ràbia l'ha explotat
amb la primera
persona. La primera persona que ha passat. I a vegades diuen, bueno, si tenim a la vora algun perseguidor així, un ha de dir, bueno, a veure, ha d'entendre que és ell el que està malament, jo no he fet res.
Clar.
Però al final te fan dubtar, te fan dubtar. Per sota d'aquesta ràbia hi ha un sentiment de vergonya i una gran sensació d'inseguretat. Tenen por, precisament, a ser abandonats i, per tant, a vegades també tenen comportaments gelosos i possessius. Són aquestes persones, els problemes aquests que hi ha de morts, no? Com ho diuen? De violència de gènere.
Violència de gènere, que demà és el dia contra la violència de gènere, precisament.
Doncs aquests possessius gelosos són els que acaben actuant d'aquestes maneres en casos extrems.
Clar,
hi ha d'altres variables de personalitat en casos extrems. Amb l'objectiu d'amagar la seva ansietat i inseguretat darrere una pantalla, intenten controlar o castigar els altres i fer que se sentin malament, perquè això els dona la sensació de poder, de control. O sigui, jo tinc poder per a fer-te sentir malament. Tinc el control de la situació. Són intimidadors i no ho reconeixen. No ho reconeixen. Al contrari, se senten víctimes del mal comportament dels altres i neguen les seves pràctiques de, en castellà que diuen acoso y derribo, no? Una persona així va a acoso
y derribo. Jo així no ho soc, jo això no ho he dit, no?
Mai accepten, mai accepten, perquè els fa vulnerables acceptar les seves, les seves, els seus errors, les seves inseguretats. No dubten al tatxar els altres d'egoistes quan no satisfan les seves necessitats. Ells poden fer els que, els que els hi dona la gana i, a més, tenen dret, però que els altres no són. És allò de dir, és que a mi m'han fet, bueno, i els altres no són, els són iguals. Són mestres en acusar, desqualificar, llançar indirectes, donar informació sesgada i emetre amenaces subtils. Aquest tindríem una vegada l'acosador aquest, no? L'assetjador, no? Amenaces subtils de... Per ells, per no entrar en discussions i tindre el control, te diran, fes el que vulguis, però aquest fes el que vulguis vol dir...
Vam segones.
Compte amb el que faràs, Compte amb el que faràs. Aquestes persones també, aquests perseguidors, o els que entren en determinats moments dintre d'aquest rol, tenen un pensament que es diu dicotònic. Dicotòmic vol dir, o més, pensen en termes de blanc, negre, tot o res, ets amic o ets el seu enemic. Per tant, si fas el que ells volen, doncs som els seus amics, i si no fem el que ells no volen, com no hi ha terme mig, som els seus enemics. Com que ells són els bons, només mos queda
ser dolents.
Com ells tenen la raó sempre, o més ens queda estar equivocats, no? Estan convençuts de que són víctimes innocents, gent exempts de tota culpa, i que ells ataquen per defensar-se. El seu lema, el lema dels perseguidors és un atac és la millor defensa.
Exacte.
Un atac és la millor defensa. Parlar amb una persona així, que té punts d'aquests, és com tenir la sensació de que estem en una batalla campal i atravessant un camp de mines. Perquè si no li donem la raó, o no pensem igual que ell, ens considera el seu enemic. Hem d'estar contínuament defensant, justificant, argumentant... Per molt sumisa que siguis o molt adaptativa que siguis, arriba un moment que t'agoten. Ja no tinc ni ganes de parlar, perquè total estaré continuant.
No arribarem a cap lloc, no?
Clar, i a més m'hauré de justificar, m'hauré de defensar, perquè no estic, simplement perquè no estic d'acord amb el que ella està dient. O estàs amb mi o estàs contra mi, seria un altre lema, no? Mai admetrà, ja ho hem dit, que estava equivocat, perquè això el faria vulnerable, que és allò el que més polite, demostrar la seva vulnerabilitat. És aquest que en diem complexe de superioritat. A través de l'arrogància, aquesta superioritat, el que volen amagar és precisament la seva inseguretat.
La seva por,
inseguretat. Des del punt de vista psicològic, projecta la seva ansietat sobre l'exterior, buscant sempre un enemic a què donar-li la culpa de tot i així evitar pensar i mirar-se en ell mateix.
O sigui, tenen un enemic d'aquests número 1.
Busquen. Com tal no mirar-se en ells mateixos, buscaran enemics. Allò que a vegades en els països diem, els americans tenen la virtut de que quan tenen problemes interns busquen una guerra fora, tenint un enemic comú, sembla que desapareixin els
problemes. El problema intern,
pues
sí.
Això ho fan una mica també els perseguidors aquests.
Perseguidors,
molt bé. Així no es miren en ells mateixos. Acusen els altres... Lo de projectar vol dir que acusen els altres d'allò que ells pateixen. És a dir, esta frase de dir... Una persona que està a la vora d'un perseguidor, no?, que diu, és que me diu que faig allò que precisament fa ell o fa ella, no? Això és projectar, acusar l'altre del que fem nosaltres, no? M'acusa a mi de ser egoista quan realment potser l'egocentrista és ell,
és
no?
Ell.
O m'acusa a mi de ser un dropo quan potser és ell que no té ganes, o ella,
Exacte,
ell o ella.
Sí, ara mos havíem masculinitzat
persones,
el terme, però val per uns i pels altres.
Per tots, hi ha de tot, Són persones arrogants, ja ho han dit, per tapar aquest complex de superioritat, per tapar l'altre, lo d'inferioritat, perfeccionistes, exigents, que potser a vegades tenen una part que sí, que és com són perfeccionistes i exigents, fan les coses ben fetes. La part hi és. Però bueno, això no vol dir que els altres tampoc, que no les fem. No? No és la dicotomia. No? Tracten a la gent com si fossin pertenències seves, ja que tenen el convenciment de que tenen el dret a controlar-los.
És el que dèiem, no, del maltractador també, no?
Aquest
tret característic.
Quan, en el fons, aquestes persones no deixaran mai la parella o la persona a la que estan diguem-ne, perseguint, perquè realment la por de base és que siguin abandonats, és perdre-la, que siguin abandonats, no? És la persona de la vora que a vegades se'n cansa de tindre que, bueno, cada vegada que parlo o compte amb el que dic, cada vegada que faig alguna cosa ho faig malament perquè l'altre ho fa bé, cada vegada que dic alguna cosa, quines tonteries està dient, perquè si ell té la veritat absoluta, els altres no ens queda més que...
Que acatar-la, no?
Que no tindrà res, no? Si haguéssim de resumir la figura del perseguidor, diríem que és una persona que té una actitud condenatòria, crítica i acusadora, invita que li tenim por, és a dir, manté les relacions a través de la por, no a través de l'afecte, que seria l'ideal. Vale? Pensen que la seva indignació és justa, estan indignats justament, no? Perquè els demés som un desastre, veuen el món, en termes, ho han dit, de blanc o negre, són controladors, arrogància, complex de superioritat, s'atribueix el dret a fer que els altres actuen segons els seus desitjos, tenen interès per ser vistos com persones perfectes i lliures de tot retret o de tota culpa, i rebutgen la seva vergonya i vulnerabilitat. La idea és que quan trobem una persona així...
Això t'anava a preguntar jo. Clar. Què hem de fer? O si algú s'està sentint identificat, també,
si
en aquests moments.
Si algú s'està identificat...
Que suposo que deu ser difícil sentir-se identificat amb això, amb tot el que estàs dient, no?
Este és el perseguidor, per què? Ho has dit tu molt bé. No s'identifica perquè ell té raó.
Clar, per això.
Els que han de canviar són els altres. Ell no té cap culpa. És molt difícil que aquesta persona...
S'identifiqui, no?
En casos extrems, un perseguidor, una patologia, ja s'identifiqui, i aquesta persona no farà mai res per canviar, perquè ell va bé, els que anem malament.
Som els altres.
Però si estem a la vora d'un perseguidor així, primera, entendre que aquesta persona en el fons pateix, no mos vol fer mal perquè mos vol fer mal, no és dolent allò de dimoni, de cel i infern, sinó ell potser li han fet el mateix.
Clar.
El que passa que en comptes de fer les coses d'una manera adequada, no sap fer-ho res més que la gent de la seva vora controlar-la perquè no li marxin.
I això es pot canviar d'alguna manera?
Bueno, primer entendre que quan un perseguidor ens diu que som un desastre, no ho som. Vale? Primer que no et facin dubtar de tu mateixa,
no? Sí.
Ni baixar l'autoestima. És a dir, ell té les seves raons, jo tinc les meves, ell té la seva part de realitat, de veritat, jo també. Per tant, primer que no ens facin dubtar. Segon, que no li tinguem por, perquè en el fons té més por ell que l'abandonem que no nosaltres. I tercer, decidir si realment mos compensa estar amb una persona així, sigui qui sigui, o realment val la pena deixar-ho estar, la relació que sigui. Si és un jefe, pues, bueno, hasta que trago una pròxima feina,
sí.
Però jo me n'aniria a buscar una feina. Perquè hasta lo més... La persona més sana, més tranquil·la, més raonable, més comprensiva, més empàtica, tot el que no és l'altre, al final se'n cansa. Se'n cansa. Si és una amiga... arriba un dia que dius, ja prou.
Ja me'n busco un altre.
Sí. Precisament els perseguidors acaben sols. La que més pols hi fa en aquesta actitud que van per la vida, arriba un moment que acaben sols i abandonats, perquè la gent, m'ho cansem de ser els dolents, de fer-ho tot malament, o de que l'altre té raó i jo sempre vaig equivocada. Simplement de dir, si veieu una persona així, la idea és, ho veurem més l'últim dia, no entrar en el triangle vol dir no deixar-me jo des del victimisme, que ja ho veurem, aquesta persona me manipula, ni tampoc des de... Bueno, el salvador és diferent, ja ho veurem, des del salvador és una altra història. El salvador és la persona que, definirem la setmana que ve, que busca les relacions precisament en tot el contrari, és a dir, donant-ho tot, fent més del que et toca, perdent ell perquè guanyi els altres, és a dir, se guanya...
I aquell acaba agaltat, al final.
Este acaba deprimit i estressat. Este sol, o perseguir sol, i l'altre deprimit i agotat. I, a més, no aconsegueix que la gent estigui al seu costat per l'afecte com ell voldria. Fa tot això perquè es pensa que si ho dona tot...
Tothom l'estimarà. Bueno,
sí, la gent el voldrà, és això. Aquest s'apropa des de donar-ho tot. I l'únic que aconsegueix és que la gent el manipuli. Però la setmana que ve.
Això ho deixem per a la pròxima entrega.
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, la segona part d'aquesta trilogia del triangle dramàtic de l'Steve Cartman, ho he dit bé, Rosa?
Sí, Steve Cartman.
Avui hem conegut un dels vèrtexs de dalt, el perseguidor, la setmana que ve el Salvador, l'altre, no?
Sí.
Molt bé. Bueno, d'aquí 2 setmanes, perdó.
Sí, jo també me surt d'aquí.
Ens hem equivocat tota l'estona.
No, és que, com els altres anys era setmanal, encara em surt d'aquí una setmana, no, d'aquí 2. La idea d'avui és simplement de dir, si trobem a la vora una persona que ens fa sentir com si fóssim tontos o com si fóssim inútils o com si no fóssim les coses bé, probablement és un perseguidor d'aquests i no he d'entrar al seu joc. Ell té la seva raó i jo tinc la meva.
Mm? Molt bé, doncs amb aquest missatge, Rosa, un plaer, com sempre, i ens tornem a parlar d'aquí 2 setmanes. Molt bon dia, gràcies.
Fins aquí 15 dies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.